Deixeu-me saludar, a veure si en sap alguna cosa, el conseller d'Interior, Miquel Samper. Senyor Samper, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Hi ha gaire previsió d'arribada de francesos o no massa?
No tenim constància. De fet, ara estava escoltant això que comentaves i nosaltres, de moment, no tenim cap alerta al respecte.
D'acord.
Per tant, en principi, no.
El que va passar ahir, senyor Samper, és la imatge més semblant a la prepandèmia que teníem pel que fa al trànsit de carreteres, és a dir, cues, veure, que crec que fins a 19 quilòmetres en alguns punts del país, una mobilitat que és molt, molt poc menys que la sortida de Setmana Santa de fa dos anys.
Però sí, és un 6,2 menys que la Setmana Santa de l'any 19, per tant ja es comença a apropar als índexs de normalitat, eh? Sí, el que acabes de comentar ara és la realitat. Ja és una sortida doncs, que s'apropa molt a allò que va ser abans de la pandèmia. Dit això, ha estat molt esgraonat i, per tant, no hi ha hagut excessius col·lapses. Més, els que he vist ara, per exemple, a la P7, 19 quilòmetres, entre Santa Perpètua i Cardedeu, també algú a la P7 sentit sud de 7 quilòmetres, però coses molt puntuals perquè condicions com, per exemple, el teletreball, que fa que la gent hagi pogut marxar abans, han fet que no es produeixen aquelles sortides que sempre es feien, doncs, el dijous al vespre o el divendres al matí de Setmana Santa, no? Però sí, ens acostem ja al índex de normalitat abans de la pandèmia.
Quin nivell de preocupació té amb aquesta mobilitat tan alta?
Crec que ja t'he comentat alguna vegada, Xavi. Si realment la gent, els ciutadans, són capaços de complir les mesures que s'han de complir, estiguis on estiguis, el tema de la mobilitat no hauria de ser un problema. És a dir, si nosaltres no sortim de la bombolla de convivència, si nosaltres quan estem a l'exterior i estem passejant, doncs anem amb la mascareta, complim les distàncies, no ha de ser un problema. És a dir, no podem pensar que pel fet de sortir la gent farà les coses malament, ni que pel fet de quedar-nos a casa nostra, a la nostra ciutat, es faran bé. De fet, els incompliments també es donen i ponen moltes sancions als llocs de residència habitual. Per tant, la mobilitat no seria tant un problema si som capaços realment de complir les mesures. Per exemple, és evident que molta gent quan marxava a segones residències, als seus pobles, dels pares, dels avis, bueno, doncs en veurem els cosins. No, això no toca. Pots marxar de casa teva a la segona residència, però has d'estar amb la teva bombolla. Per tant, la preocupació és que això no es compleixi. Si es compleix, no hauria d'haver-hi cap problema.
Anem a algunes de les restriccions. Vaja, jo li anava a preguntar per als controls de carretera, perquè si no vaig equivocat s'havia dissenyat un dispositiu amb 1.000 controls de carretera. El nivell d'infraccions que estan trobant és alt, mitjà, baix, ara mateix, després d'aquesta primera que s'ha complert ja l'operació sortida?
Doncs baix.
Baix.
Doncs baix. Haig de dir que baix. I per tant, haig de llançar una felicitació a la ciutadania en el sentit que s'està complint. Doncs molt. De fet, està succeint sempre. Sempre quan donem les dades, clar, si jo l'he dit, hi ha hagut 500 sancions determinades de, no sé, del que sigui, no? Sona molt, però clar, no oblidem que estem en un país de 100 milions i mig de persones i, per tant, la proporció és petita, és petita. Per exemple, entre dijous i divendres de Setmana Santa hem tingut, en quant a restricció entrada no permesa a Catalunya, de gent que venia de fora, doncs 141 actes de Mossos d'Esquadra, 25 policies locals. En l'àmbit de la restauració, 50 actes aixecades. És poc, perquè realment...
50 des de quan, disculpi?
Dijous i divendres.
Només 50 actes en restaurants de tot Catalunya, dijous i divendres sant, perquè no es complien algunes de les recomanacions. Vaja, les recomanacions.
Algunes, exacte. 33 fetes per Mossos d'Esquadra, 17 per policies locals.
De què estem parlant? De quin tipus d'incompliments?
Bàsicament el tema de l'aforament. És a dir, en tema de restauració, la mesura que s'incompleix més és allà on hi caben 24 persones que hi hagin 32, no? Aquesta ha sigut la més reiterada. És que, David, doncs, en comptes de posar quatre taules que són les que tocarien, en posem 5 o 6, no? Doncs sobre això, bàsicament. I després, doncs, també, en alguna ocasió, però aquestes són molt poques, molt reduïdes, el fet de que la gent, quan acaba de dinar, quan acaba de fer el cafè, doncs no té el costum de posar-se la mascareta i sempre hem dit i recordem que quan acabes el dinar, quan acabes el cafè, doncs la mascareta s'ha de posar. Però aquestes són reduïdes. Bàsicament és tema d'aforament.
Hi ha una regulació que ha estat molt polèmica en les últimes hores i m'agradaria preguntar-li també, ho faré després també al secretari general de Salut, Marc Ramentol, perquè no sé com pensen controlar-ho i tenint en compte que aquest dia és un primer cap de setmana que ja hi ha gent que es banya. Gent amb moltes ganes i amb un coratge bastant considerable tenint en compte el fred de l'aigua. Però és aquest debat sobre l'ús de la mascareta, perquè ha quedat obert la possibilitat que... Vaja, obert. La regulació ara mateix diu que s'ha de dur la mascareta també a la platja. Això, sí. Com ho controlaran?
Aviam, de fet, aquesta regulació ja hi era a Catalunya, eh? Però tornem al tema de la lògica pura. És a dir, és evident que un no es pot banyar dintre l'aigua amb la mascareta i és lògic també que quan un està prenent el sol cara al sol, la frase que no m'agrada haver dit, però és la realitat, doncs tampoc s'ha de posar. Ara bé, quan un s'aixeca, interacciona, que no hauria d'interaccionar amb ningú, doncs ha de guardar les distàncies i ha de portar la mascareta. Per tant, estem parlant del que diem sempre, les mesures que s'han de complir, distància, mascareta, quan estàs interaccionant, quan estàs tombat prenent el sol, quan estàs a la platja, és evident que no. El control pel tema de la lògica, com també anava, per exemple, amb una altra mesura, que suposo que vostè també preguntaria, que era com controlar la bombolla dintre d'un vehicle en aquests controls especials. Doncs també ho he explicat, és fàcil entendre doncs, que si va una parella, malgrat que no visquin junts, perquè això passa moltes vegades, doncs és parella i aquests senyors passaran. Ara, si a dintre d'un vehicle hi van dues parelles, una davant i una al darrere, ja es complica més a l'acreditar que són bombolla de convivència, no? La lògica amb aquest tipus de mesures de tanta complicació a l'hora de controlar-les, doncs és el criteri que tant fem servir. I estarà anat prou bé. A la platja serà exactament igual.
S'ha multat algú des que ha començat la setmana
santa?
Per la platja, dic, eh?
No em consta encara, perquè de fet, si vostè recorda, el Consell Interterritorial es va reunir abans d'ahir.
Sí.
Aquest és qui havia de reunificar tots els dubtes que totes les comunitats van plantejar i que van ser moltíssims. I, per tant, nosaltres hem tingut una actuació, de moment, laxa, i a partir d'ara s'aplicarà doncs, amb aquests criteris. Però no tinc el resum encara si ahir, per exemple, que va ser un dia que suposo que va haver-hi doncs, molta afluència a la platja, si van poder o no.
Vostè veient les imatges que... Bueno, perdó, li faig una altra pregunta sobre mesures i dificultat de controlar-les. La que més, sens dubte, és la de la bombolla a dins d'un espai privat. Això no hi deu haver-hi manera que els Mossos d'Esquadra o qualsevol policia pugui controlar-ho.
No, és possible. Tenim 17.000 Mossos d'Esquadra, tenim 10.000 policies locals, podem posar controls a les carreteres, el que no podem fer és perturbar la inviolabilitat d'un domicili. Això, justament ara hi ha hagut molta polèmica perquè hi ha hagut una ordre ministerial que, a més, defensava el ministre Grande Marlaska en el sentit de que quan es presumia que hi havia gent que estava incomplint mesures Covid es podia entrar a un domicili.
Sí.
Doncs fent una miqueta allò que va instaurar aquella llei Corcuera de la patada a la porta, això no es pot fer. La inviolabilitat del domicili diu que, i ho ha dit el Suprem i el Constitucional, que només s'hi pot entrar si hi ha un manament judicial o si hi ha la percepció de que s'està produint un delicte flagrant. Per tant, nosaltres no podem controlar ni molt menys la bombolla de convivència a dintre de l'espai. Ho podem controlar a les sortides de Barcelona, de l'Ànima d'Opera, de tot arreu, en el sentit de veure si realment es va complir aquesta norma, però no podem entrar als domicilis.
Em queden un parell de preguntes més que li volia fer i deixaré també si té un minutet més a l'Artur o el Josep Lluís o la Lara si volen fer alguna pregunta. Clar, avui llegim el Viure que tot i les restriccions, el Viure de la Vanguardia, que durant la pandèmia s'han disparat les visites als cims, no? A les zones muntanyoses, la Pica d'Estats, la Neto, el Montperdut, el Pedraforca, hi ha algun moment que s'han arribat a registrar un 66% més d'excursionistes. Ahir hi havia gorgs de Catalunya que semblaven les Rambles. Els controls d'accessos en aquestes zones més rurals s'han de reforçar, com ho estan veient, arran d'aquest cap de setmana de Setmana Santa?
Aviam, aquest cap de setmana el que hem fet és, diguem-ne, reforçar el control dels accessos als parcs naturals, que no és ben bé el que em diu vostè. El que em diu vostè sí. Pot estar als parcs naturals i no. Però és evident que hi ha, com a conseqüència de la pandèmia, igual que va haver-hi una eclosió a la primera onada de la pràctica de l'esport, quan ja es va poder sortir en aquelles franges horàries de córrer, per exemple, o si vostè recorda la compra massiva de bicicletes estàtiques als domicilis particulars, també s'ha donat una incidència massiva, molt massiva, de la sortida en els espais lliures, no? De l'aire lliure. No? Bé, això és positiu d'una banda, perquè ningú s'ha de queixar doncs, que hi hagi doncs, aquesta, diguem, nova moda de sortir als espais naturals, però sí que és veritat que, per exemple, jo com a conseller interior he rebut ja queixes de determinats indrets d'aquests que vostè citava, en el sentit que hi ha aquesta massificació, doncs que el que provoca és que no tothom té una bona consciència de com s'ha de preservar el medi ambient, brutícia, riscos, per exemple, fins i tot doncs, de fer foc al bosc i demés, i per tant sí que hi ha una certa preocupació de que això d'alguna manera s'haurà de regular. Però jo li diria que això està més enllà de la pandèmia. Crec que hem de regular l'accés al medi natural. El que no pot ser és que un parc natural, parlo del que jo més conec, que és el parc natural de Sant Llorenç del Munt, doncs rebi un índex de visites que pràcticament dobli el que permet, diguem-ne, realment de rebre sense danyar el medi ambient, no? I això crec que és una regulació que en aquest mandat, en aquesta nova legislatura, s'hauria de tenir present, no sé si d'interior, si de territori, però els accessos naturals no poden ser massificats d'aquesta manera, sobretot en tant en quant no tinguem la percepció de com s'ha de tractar el medi ambient.
Per meva, una darrera pregunta molt breu, li demanaré també brevetat en la sí. Resposta, conseller, perquè a més sé que té molta feina avui. Perquè, clar, ara estàvem parlant de la mobilitat. A la vista de l'evolució pandèmica que està en creixement, no és un creixement explosiu, però és veritat que, com comentàvem ara amb la Lara Bonilla i amb l'Arturo i amb el Josep Lluís, estem una mica cegues pel que fa a les dades quan arribem en períodes festius. Per tant, no ho sabrem què és el que està passant fins aquí una setmana o dues. Veient aquesta mobilitat, com s'ha multiplicat en les últimes hores i les últimes 24-48 hores, és la baula més feble quan tornem de vacances? És a dir, és altament probable que quan tornem i veiem quin efecte té sobre la pandèmia haguem de tornar a confinaments comarcals?
És una opció, però també li haig de dir que aquest tema no està tractat encara a Procicat. És a dir, tenim molt clar que hem d'avaluar quin és el resultat, la incidència de la Setmana Santa. L'altre dia ho deia el doctor Pedrós i el doctor Gimón, que és una qüestió doncs, a valorar. Ells pensaven que ja estava en una situació de plató, d'altiplà, però que s'havia de veure què passava amb la Setmana Santa. I llavors aquesta és una opció, com hi van d'altres, seria realment doncs, a nivell psicològic doncs, per la gent difícil d'entendre, però és una opció. És una opció. Però ja ets dit que Procicat fins aquesta setmana encara no ha tractat quines serien les mesures a prendre. Sí que li haig de dir que aquest dilluns sant, de Pasqua, ens tornem a reunir, sí. I a partir d'ara ja s'ha de començar a parlar perquè aquestes mesures acaben el dia 9. Mm-hmm.
Crec que l'Arturo té una pregunta molt breu, sisplau, Arturo.
Sí, bon dia, conseller. Avui he llegit el... Bon dia. He llegit un article al País, un reportatge que és molt interessant sobre la mobilitat, que compara la mobilitat de tota la pandèmia per regions d'Europa, no? I una de les coses que diu el reportatge, que agafa les dades de Google sobre la mobilitat, és que Espanya en general i Barcelona i Catalunya estan molt altes en mobilitat, no?, respecte a altres països i a altres regions europees. I això malgrat que les mesures no són tan diferents, no? Les mesures de restriccions, hi ha lloc on han tingut mesures més dures, però també de més toves al llarg de la pandèmia. Hi ha alguna raó que no sé, que estudieu o que tingueu la possibilitat de no, com a hipòtesi per explicar aquesta situació, la situació que Barcelona sigui de les ciutats més grans d'Europa, la tercera on menys baixa la mobilitat general?
No, miraré aquest article, però el que sí que era evident és que quan es va produir la modificació, com deia el Xavier, del confinament comarcal al confinament, diguem-ne, per tot el territori de Catalunya, aquí sí que vam observar doncs, un augment molt important. És com obrir la porta i que sortís l'aigua a tope, no? No sé, haurem de comparar-ho. Sí que és veritat que la tendència de la sortida a Catalunya, tant per la part de platja, Costa Brava, Costa de Tarragona, com per la part de muntanya, Cerdanya, Vall d'Aran, històricament doncs, ha sigut molt, molt potent. No? Ara, la comparativa amb la resta de països no conec la dada. Sí que li puc dir ara que el que és evident és que estava molt controlat, o si més no, amb les nostres dades, no comparat amb l'exterior, estava molt controlat quan tenia el confinament comarcal i, per suposant, quan hi havia el municipal, les dades han tingut un augment, com dèiem al principi, que ens porten a èpoques prepandèmiques. I, per tant, doncs, el motiu no li sé explicar, però si em diu que hi ha aquest article del País, el buscaré, doncs per veure quin pot ser el motiu.
Lara Bonilla, si vols fer, em sembla que vols fer una pregunta també.
Sí, bon dia, conseller. Precisament la Maria García explicava, bon dia, avui en un article al diari Ara, que els restauradors de zones com Calella Palafrugell es queixaven ahir que no hi havia control d'accés a les platges, ni d'aforament, ni precisament tampoc de l'ús de la mascareta. Clar, entenc que això és potestat dels municipis, dels ajuntaments, però no sé si creu que s'hauria de restringir l'accés a les platges aquests dies. O s'hauria d'haver restringit, perquè ara depèn una mica del temps que faci.
La normativa que tenim ara no ens obliga a fer-ho. I, per tant, doncs, el que incideix molt és en què es compleixen les mesures. Com dèiem al principi, doncs, la distància, la mascareta, la manca d'interacció... Tornem a dir que sempre, si fessin com, per exemple, els japonesos, que són capaços de fer vida pràcticament igual que la que feien abans de la pandèmia i tenen els índexs més baixos del món, és perquè ells, les mesures de distància, mans, mascareta, ventilació, les compleixen, doncs, en plan japonès, no? Vull dir, són persones metòdiques i ho fan. Si nosaltres ho fem, no hauríem de patir. És evident que són japonesos, és evident que són llatins, i, per tant, això ens ha de preocupar un punt més. Però la mesura a dia d'avui ho permet, hem de veure quina incidència té. Jo aniria, si em permet, per acabar, a una frase que l'altre dia comentaven el doctor Simón, el doctor Pedrós, que és que, home, hem de començar a adaptar, a viure, a conviure amb el virus, no? De fet, també hi ha, per exemple, una paraula pilot que estava llegint aquest dematí, que es vol fer, i no dic si és bon o és dolent, però que es vol fer amb el sector de la restauració, perdó, amb el sector de l'oci nocturn a Sitges,
sí.
Doncs, una prova pilot, doncs, que pel carrer del Pecat puguin transitar 440 persones amb test d'antígens previs. Bueno, això és una miqueta el que hem d'anar veient. Si hi ha una quarta onada, si després hi ha una cinquena, fins que no estem tots immunitzats, haurem de tenir una fase de viure, de conviure, m'atreviria a viure, a dir que sigui capaç de tenir molt present també el factor més bèstia que tenim ara, que és que a banda de la salut i l'economia hi ha una fatiga pandèmica i psicològica de la societat molt, molt gran, no? I per tant, aquests elements ens han de fer ser laxes amb les apreciacions. No acabo tampoc d'entendre que el sector de la restauració es queixi de que hi hagi molta gent a la platja, perquè això implica que hi haurà també després la restauració amb l'aforament previst ple, i ens hem de ser tots capaços d'entendre i de mirar, sobretot, i amb això sí que acabo, senyor Bondó, de tenir molt clar que, diguem, de dirigir o gestionar la pandèmia és terriblement complicat, i ho veiem, en què no hi ha normes harmonitzades ni a Espanya ni a Europa, i cadascú fa una mica el que pot, i no podem anar nosaltres fora de Catalunya, a les Balears, per exemple, i en canvi poden venir, doncs, estrangers a les Balears, no? Bueno, aquesta és la dispersió, la complexitat d'una pandèmia, i entre tots hem de ser capaços de fer-ho amb empatia.
Sobre, ara que està parlant d'aquest prova pilot de Sitges, entenc que vostè és partidari de fer proves d'aquest tipus, i en particular aquesta de l'oci nocturn.
Hem fet, per exemple, Sant Jordi l'altre dia, sí. jo penso el sector de l'oci nocturn és el més castigat de tot, perquè és evident que el confinament nocturn li toca de ple, és evident que la interacció social a les nits es dona i molt, i per tant jo penso que si els metges i salut, sobretot i salut, ho avala, doncs, bueno, s'ha de fer la prova i veure com podem evolucionar, perquè hem d'aprendre a conviure amb aquest virus.
I l'última ara ja sí definitiva, conseller Samper, ja sap que li dic l'última i en faig una altra, però és que m'ha recordat ara una de les qüestions quan parlàvem del confinament comarcal i deia, bé, és una possibilitat el fet de tornar-lo a aplicar quan tornem de Setmana Santa, precisament per intentar compensar els positius que es produeixin durant la Setmana Santa, no per intentar fer caure una mica aquesta corba que comença a pujar. Hi ha una mesura que vostè li ha tocat molt directament i que l'ha hagut de defensar, i de fet l'ha defensat fortament qualsevol roda de premsa, que és el toc de queda. Es preveuen moviments en aquest toc de queda, en l'horari, com a mínim, perquè, clar, ha canviat l'hora, estem més pròxims a l'estiu, ara mateix es fa de nit més tard, pot ser que tirem una miqueta endavant aquesta hora, que ara mateix és a les 10 de la nit, fins a les 11, per exemple?
Sí. El toc de queda, com a tal, el regula el decret d'alarma de l'estat espanyol, i per tant, qui el posa i el treu és l'estat espanyol. Sí que és veritat que hi ha molts marges horaris on nosaltres el tenim, doncs, amb el marge màxim. Podríem fer-ho en comptes de les 10, doncs a les 11, a dos quarts d'11, a les 11 i mitja, a les 12. aquesta és una qüestió també que ens haurem de plantejar, doncs, en el Procicat, en els pròxims dies, doncs, si és una mesura a tenir en compte o no, tenint en compte també que el decret d'alarma acaba la seva vigència, si no em falla la memòria, el dia 9 de maig.
D'aquí un mes.
Per tant, tampoc està molt lluny, eh? I llavors haurem de veure també què fa l'estat espanyol amb el decret d'alarma. Si els redueix, si el treu, si el decret d'alarma es prorroga, si no es prorroga. Però sí que és veritat, i és evident que la interacció nocturna és important, que això ha sigut positiu per el control de la pandèmia, però que també és una restricció d'un dret fonamental increïble, no? I per tant, el meu desig, malgrat que la vaig defensar inicialment, i de fet crec que ha sigut molt eficaç, és que és una restricció a la mobilitat de les persones, doncs, que hem de començar a veure si sanitàriament es pot començar com a mínim a reduir.
Per tant, és partidari vostè de tirar-lo una miqueta més endavant, en comptes de les 10, a quarts d'11, a les 11, a quarts de 12.
A mi ara em preocupa moltíssim la fatiga pandèmica que hi ha, psicològica, i si els experts sanitaris, si les autoritats sanitàries, ara hi diuen aquí el doctor Ramentol, sí, ho creguessin oportú, doncs és una de les mesures, doncs, per anar a retrobar-nos amb la normalitat, a tenir present, naturalment que sí.
9:37, gràcies, conseller.
Moltes gràcies, a reveure.